Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimarts 12 de novembre del 2019. Avui és Sant Josafat i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, mirin, la crispació té un límit i dos problemes. Quan vius de la crispació, de tirar benzina als problemes, el foc t'engoleix per molt que mediàticament tingui un ascens meteòric. I aquest és el seu límit. Els problemes comencen quan la gent, el votant, que potser es pres per idiota, se n'adona. I encara creixen quan el problema s'agreuja sense solució, perquè tu has decidit formar part del problema donant ales als que encara són més radicals. I quan el votant, que efectivament no és idiota, se n'adona. Patapam, patacada electoral i desfeta fins que no et queda altra que dimitir. I en un darrer acte de dignitat política, doncs això, dimiteixes i dius adéu. La crispació té un límit i si no ho arreglem entre tots, uns, altres i els de més enllà, més de dos problemes. Adéu i fins un altre a qui ajudi a agreujar-los.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa ara mateix de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta l'exdirector general d'Afers Religiosos, Jordi López Camps.
Els dies següents a les eleccions és temps de les valoracions. Són dies en què tothom mira de treure en petroli on només hi ha aigua o sorra. Només uns pocs, els que realment han tret més diputats i més vots, poden estar eufòrics. La resta intenten maquillar com poden els resultats. Em quedo perplex escoltant algunes justificacions per vendre que han guanyat quan resulta que han perdut centenars o desenes de milers de vots. Les hores postelectorals són pur teatre per la majoria de partits. Aquestes eleccions són el resultat d'un gran error de càlcul del PSOE. El seu egoisme polític els ha dut a perdre 3 diputats i la majoria en el Senat. Això és una victòria? La seva obstinada estratègia de criminalitzar l'independentisme per pescar vots en la dreta ha produït l'efecte contrari. Ha fet créixer a Vox. L'extrema dreta és el gran guanyador de les eleccions. A partir d'ara, la centralitat política a Espanya serà la defensa de la democràcia i el combat contra l'autoritarisme neofeixista que encarna Vox. Sabem que no podem tractar com a demòcrates els que no ho són.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
3 minuts que passen ara des de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de l'equip que fa possible aquest programa. Toni Huguet a les tecles del so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical d'aquest programa, Berta Sacanella a la redacció. Què tal, Berta? Bon dia. Xavi Barceló, també el nostre estudiant en pràctiques, i Mercè Rà a la codirecció d'aquest programa. Què tal, Mercè?
Què tal, Joan? Bon dia.
Va, comencem a fer-nos preguntes. Per exemple, qui és el protagonista d'avui?
Albert Rivera, Joan, que ahir al migdia dimitia de la presidència del seu partit Ciutadans i de la vida política davant les càmeres. Poc després ho feia el seu company de viatge, Juan Carlos Girauta.
Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 12 graus, Lleida, 2 graus, Girona, 5, Tarragona, 11 i Andorra. Atenció, 2 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Esquerra, que ha tornat a guanyar les eleccions generals a Catalunya. En parlarem amb el diputat republicà Joan Capdevila. I a cap dos quarts de nou, l'economista Ivan González ens respondrà la pregunta com afecta econòmicament un tall com el que està protagonitzant Tsunami Democràtic a la frontera amb França. Per cert, a les 9 celebrarem un dia més l'aniversari d'Hipercor amb Carme Planàs. Parlarem amb Àngel Miret d'Un món sense fronteres i a dos quarts de 10 del matí comentarem l'inici del Congrés, l'aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església. En parlarem amb Armand Puig, rector de l'Ateneu Sant Pastià. I acabarem descobrint avui fent un tastet del protagonista que podreu escoltar a les 8 del vespre en aquesta entrevista en profunditat.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Mira, Joan, doncs a aquesta hora els antiavalots francesos estan intentant desallotjar els manifestants ja. Estem veient com d'aquesta manera estan intentant la germanderia francesa treure la gent que està asseguda pacíficament. i en parlarem de tot plegat. També, per cert, que l'advocat general del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea opina sobre la immunitat avui d'Oriol Junqueras. Serà 9:45 del matí i, com no podia ser d'una altra manera, de la dimissió d'Albert Rivera i Joan Carlos Girauta, de Ciutadans.
I avui el dia sona, de fet... Deixi'm explicar la història perquè té gràcia. Els mariatges ja comencen a ser una tradició de la nit electoral a càrrec, pagats per Forocotxes. Així, quan Pedro Sánchez dimitia com a secretari general del PSOE, abans de tornar-li a disputar la pugna del lideratge Susana Díez, als mariachis li van cantar allò de «Pero sigo siendo el rei». O el passat abril, el grup mexicà es dirigia de Ferrada a Gènova per cantar davant la seu dels populars en una nit de patacada electoral. I ahir, doncs ahir van tornar a reaparèixer a la seu de Ciutadans. No en podien escollir una altra que no fos aquesta.
Cielito lindo que a mí me toca, ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada. Més de 3.000 persones passen la nit a la Jonquera amb l'amenaça del desallotjament que ja s'està produint, Mercè.
Sí, la policia francesa i els Mossos, Joan, estan començant a desallotjar el tall a la frontera, convocats pel tsunami democràtic. A les 8 del matí, ja amb llum del dia, han començat aquest operatiu de desallotjament del tall a la frontera. A primera hora del matí, els efectius de la policia francesa ja estaven en situació al costat nord del tall, i passats 8:15, desenes d'agents antiavalots de la gendarmeria francesa s'han acostat als manifestants. A la mateixa hora, al sud, els Mossos també arribaven al quilòmetre zero amb brigades de la Brimo. I com us estem explicant, doncs, a aquesta hora, aquestes forces de seguretat ja han avisat que faran ús de la força contra els manifestants, si no, abandonaven la carretera, i a poc, doncs, la policia francesa està arrencant els manifestants de terra. Alguns manifestants també han col·locat branques a la via per impedir que la policia francesa pogués avançar més.
Recordem que la intenció dels concentrats era passar-hi 3 dies a la frontera, a alguns en tendes de campanya, d'altres en cotxes o caravanes.
Amb aquesta acció, Tsunami Democràtic vol fer un toc d'alerta a la comunitat internacional i també reclamar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. A partir d'aquest matí, la situació pot empitjorar la frontera, ja que aquest dimarts ja és laborable a França. Hi ha camions atrapats a banda i banda i els camioners s'han queixat. La patronal espanyola de les petites i mitjanes empreses de transport calcula que la protesta afectarà 20.000 vehicles passants. Mentrestant, a Barcelona, centenars de persones convocats pel CDR es van concentrar ahir a la capital catalana en paral·lel a aquest tall de l'AP7 promogut per Tsunami Democràtic.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea opina sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.
Serà, que, com dèiem, a 9:45 del matí des de Luxemburg. Tot i no ser vinculant, el tribunal acostuma a seguir la línia marcada pel dictamen. L'advocat de Junqueras sosté que el president d'Esquerra és protegit per la immunitat que li correspon a un eurodiputat des que va obtenir un escó a les eleccions de maig al Parlament Europeu. Ara bé, l'estat espanyol considera que no té pas aquesta protecció perquè no va recollir l'acte. No hi ha data per la sentència definitiva en els procediments accelerats, com és el cas de Junqueras. Aquestes sentències solen dictar-se entre 2 i 4 mesos després d'haver-se registrat el cas.
L'autodeterminació i la reprovació de Miquel Buch sacsegen avui al Parlament.
El ple votarà avui la moció de la CUP, malgrat les advertències del Tribunal Constitucional i també la petició de dimissió del conseller d'Interior per les càrregues policials durant les protestes contra la sentència del Suprem.
I primera conseqüència de les eleccions generals del 10 de novembre.
Després de la desfeta històrica de Ciutadans, ahir Albert Rivera va presentar la dimissió com a president de la formació davant l'executiva del partit i també va anunciar que es retirava de la política. A més, ahir també l'exportaveu parlamentari de Ciutadans, Joan Carlos Girauta, anunciava que retirava de la política perquè, segons afirmava, no vol estar en política sense el fins ara president de Ciutadans, Albert Rivera. L'escoltem en declaracions a Air Radio.
Cuando todo el establishment, cuando el IBEX, cuando todos los opinadores, perdón, todos los grupos de comunicación deciden matar a un partido, pues es raro, es muy raro que ese partido aguante. Y bueno, yo les envío un mensaje a los que han conseguido matar a Ciudadanos, que les vaya muy bien entendiéndose con Vox.
Està clar que qui vota són els mitjans de comunicació per Juan Carlos Girauta.
Mentrestant, el PSOE deixava clar que no hi haurà gran coalició amb el Partit Popular. Els socialistes han anunciat també que evitaran els pactes amb els independentistes.
Per cert, quins beneficis tindrà Vox per haver superat els 50 diputats, Mercè?
El partit d'ultradreta podrà recórrer lleis al Tribunal Constitucional, formar part de la mesa del Congrés i fins i tot influir en la renovació d'institucions rellevants com és el Consell General del Poder Judicial.
En plana internacional, Evo Morales accepta l'oferta d'asil polític de Mèxic.
Morales, fins ahir, president de Bolívia, ha acceptat l'oferta d'asil polític que li ha fet el govern mexicà. Nicolás Maduro, José Mujica i el govern cubà denuncien un cop d'estat encobert i, per la seva banda, Donald Trump celebra el que veu com un avís important per altres règims il·legítims de l'Amèrica del Sud, diu.
I també parlem del papa, que va reivindicar ahir novament un enfocament ètic per l'economia, posant el ser més per sobre del tenir més.
En una trobada amb el Consell per un capitalisme inclusiu francès, ha assegurat que més enllà dels pressupostos i béns de consum cal principalment una generositat amb els necessitats. Precisament els pobres són, d'altra banda, protagonistes de tota la setmana amb l'horitzó de la Jornada Mundial de diumenge. Amb aquest motiu hi ha instal·lat un ambulatori a la plaça de Sant Pere del Vaticà on s'ofereixen gratis consultes mèdiques, tractaments i anàlisis clíniques per als indigents.
I atenció avui perquè el programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel està dedicat aquest dimarts a partir de les 6:05 de la tarda aproximadament, a la situació política i social que viu Catalunya, vista per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.
En una entrevista amb Ignasi Miranda, en profunditat, el també secretari de la Tarraconense comenta diverses claus del moment que vivim i les possibilitats que l'Església ajudi a fomentar el diàleg i la concorda. I és que aquesta difícil situació política i social que viu Catalunya preocupa, de manera especial l'Església i les comunitats cristianes, on conviuen diverses sensibilitats davant el conflicte i la necessitat de resoldre'l. Els bisbes de les diòcesis que formen la Tarraconense feien pública, recordem-ho, el 14 d'octubre passat, una nota coincidint amb la publicació de la sentència del Suprem sobre el procés en què es condemnava els 9 dirigents independentistes jutjats a penes d'entre 9 i 13 anys de presó. Recordem, avui al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, Ignasi Miranda entrevista a l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.
I en plana d'esports, Mercè, sense solucions al futbol femení, eh?
Sí, de retret en retret i en un escenari on les diferències entre la Federació Espanyola de Futbol i Mediapro són massa grans, l'Associació de Clubs Femenins reclama l'adhesió al programa Elite. Mentrestant, la Direcció General del Treball farà avui una oferta de mediació per desbloquejar aquesta situació.
I si parlem de tenis nom propi, Rafa Nadal, que no té un bon dia.
El manacorí va perdre a l'ATP Finals de Londres contra l'alemany Alexander Zverev per 6-2, 6-4, en un partit on li van penalitzar les constants errades. Dimecres, oportunitat de l'Espanyol per recuperar el seu joc contra Daniil Medvedev.
Gràcies, Mercè. Arribem a 8:45 del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Han pujat una mica les temperatures mínimes, però continua fent fred. Valors ara mateix entre 1 i 5 graus a les comarques de l'interior i entre els 8 i els 11 graus a la costa. Cap a les comarques del Pirineu, a les valls hi ha també alguna feble glaçada. Les temperatures màximes avui també pujaran 1 o 2 graus respecte a les d'ahir, i és que avui lluirà una mica més el sol. De núvols en tindrem, en tenim ja en aquests moments núvols alts que continuaran presents durant bona part del dia. De cara a la tarda, aquesta nuvolositat anirà marxant a poc i quedaran retinguts núvols al vessant nord del Pirineu. I precisament aquí al Pirineu, aquest matí, sobretot cap a la vall d'Aran, encara alguna feble nevada per damunt dels 1.000 metres, que pujarà fins als 1.400-1.500 de cara a la tarda, però seran nevades febles. I atenció també al vent, la tramuntana i el mestral, que bufen i que continuaran bufant amb ratxes de més de 80 per hora als dos extrems de Catalunya, a la zona de l'Empordà, les parts altes del Pirineu i també Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Aquest vent farà que la sensació de fred allà on bufi sigui encara més marcada. Demà augmenten els núvols a tot Catalunya, continuaran nevant demà una mica més al vessant nord del Pirineu, només per damunt dels 1.200 metres, i és que demà les temperatures, les màximes, quedaran un pèl més curtes. Demà, com que hi haurà més núvols, pujaran un pèl també les mínimes. Tant demà com demà passat, cel força nuvolat, nevades al Pirineu, i a partir de dijous, nova davallada de les temperatures que farà que l'ambient encara sigui més hivernal.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernard Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, segueix regulant el trànsit amb aquests desviaments. Ha hagut el tall a l'AP7 en direcció França. Turismes que es desvien ja per la sortida 4 a Figueres Sud en tots dos sentits. En l'últim punt en poden circular, mentre els camions ja s'han de desviar per la sortida 8 a Riudellots de la Selva cap a la C25, l'eix transversal. Un tall que, més enllà de bloquejar l'autopista, també afecta la circulació a la Nacional 2, on es deriva gran part d'aquest trànsit. Ara amb molta presència de camions des de Figueres i llargues aturades per anar cap a França. I també França, desviaments de turismes i camions a la 9 cap a la 61, direcció Toulouse, per buscar passos alternatius d'entrada a Espanya per Aragó i pel País Basc. També retencions habituals a la Corona, a Barcelona. Entrem en hora punta als accessos nord i sud, també a les dues rondes en tots dos sentits, i també recordem l'obligatori ús de cadenes a la C28 i a la carretera d'accés al Pla de Beret. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir que un dia més l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades la resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen però amb normalitat, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, a l'Espai de l'Aigua, us vull parlar d'una evidència potser no tan evident o que ens interessarà saber més enllà de la curiositat. El per què i quan l'aigua és dolça o és salada.
L'aigua i la natura.
De la dolçor o la celebró de l'aigua en parla i ho explica molt bé Ramon Folch, el llibre editat per la Fundació Agbar, Em dic aigua. Explica que l'aigua pura, en principi, és insípida, tot i que acostuma a estar en contacte amb substàncies minerals que acaba dissolent. Per tant, l'aigua sol tenir sals en dissolució que li atorguen un gust particular diferent en cada cas. Per tant, dedueix Folch, l'aigua sempre és una mica salada i, precisament, aquesta concentració de sals és una de les variables que es tenen en compte a l'hora de definir-ne el nivell de potabilitat. I quan ell ens parla directament d'aigua salada, es refereix als mars i oceans del planeta i dels diferents nivells de salabró que presenten. Salabró, que continua aclarint, sembla tenir origen en les erupcions volcàniques que es van produir durant els primers milions d'anys de vida de la Terra. I el que més m'agrada del relat i l'explicació de Ramon Folch és la conclusió. Diu, Total, que l'aigua és la mar de salada, encara que sigui dolça. No penso afegir-hi res més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Ràdio Estel.
Vuit i 22 minuts, doncs, seguim pendents d'aquest desallotjament que s'està fent al Pertús a França per part de la gendarmeria francesa, que ha avançat posicions i ha fet recular els manifestants. De fet, hi és la ja diputada Marta Rosique, d'Esquerra Republicana, negociant també amb els representants de Mossos d'Esquadra, doncs si s'hi poden quedar fins a alguna hora en concret de moment, però que ens fixem amb les portades de la premsa del dia, amb, per exemple, què ens diu la premsa?
Bon dia. Doncs la notícia destacada en les portades dels diaris d'avui és, sens dubte, la dimissió d'Albert Rivera. Alguns diaris són més crítics i d'altres el defensen. Per exemple, La Vanguardia diu: Rivera deixa la política i Ciutadans s'enfronta a un futur incert. I afegeix: l'exlíder de la formació taronja assumeix la càrrega del fracàs electoral. El Periódico titula que Rivera tira la tovallola i deixa Ciutadans a la deriva i assenyala que és víctima de la seva pròpia ambició. Anem al diari El País, que per contra opina que el resultat de les eleccions generals acaben amb la carrera política d'Albert Rivera i que Inés Arrimadas és la favorita per liderar el partit de Ciutadans. Apunta també que Rivera és una víctima del bloqueig polític d'Espanya. El diari Ara destaca que la desfeta de Ciutadans fulmina Albert Rivera i, finalment, El Punt Avui diu: Albert Rivera abandona la política per la desfeta de Ciutadans. El polític català deixa la presidència de Ciutadans i l'escó al Congrés i fa una crida a reconstruir el partit. També destaca que tots se'n fan ressò en portada de l'acció de Tsunami Democràtic, el tall de la Jonquera, cosa que va ocasionar llargues cues durant tota la jornada.
Pel que fa als diaris locals, Berta.
El diari Més fa un resum dels resultats de les eleccions generals de les províncies de Tarragona. Diu: Vox és la segona força a Vilaseca i la tercera a Salou i la Canonja. Esquerra s'imposa en 6 districtes del centre de Tarragona i també Esquerra venç 8 col·legis a Reus i PSC se'n queda als 5 restants i Vox és la cinquena força a Reus. El Segre diu: Lleida, Esquerra Republicana torna a guanyar a tots els districtes excepte el Sacà i Amagranés i Mariola. En aquests 3 barris ha guanyat el PSC. Per tant, el resultat queda igual que el passat abril. El diari de Girona, per altra banda, parla dels independentistes tallant l'AP-7 a la Jonquera i causen un caos de trànsit, aconseguint ahir col·lapsar la frontera durant tota la jornada amb cues quilomètriques. I canviant de tema, el periòdic d'Andorra diu: Andorra, Telecom i CAS invertiran en el fons público-privat d'habitatge. El govern hi destinarà 60.000 euros que pujaran amb les aportacions dels comuns i propietaris.
I finalment, en plena religiosa,
catalunyacristiana.cat ens destaca en la seva portada aquesta entrevista amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, que analitza la situació a Catalunya traslladant la visió del també copríncep d'Andorra sobre el problema polític i social. Flama.info destaca que Barcelona acull un congrés mundial sobre el Papa Francesc a l'Ateneu Sant Pacià els dies 12, 13 i 14. I finalment, Religión Digital destaca aquesta notícia en què els bisbes no felicitaran a Pedro Sánchez pel resultat de les eleccions generals. Els bisbes donen un pas més en la seva estratègia de silenci i de no posicionament polític.
Per cert, que nosaltres parlarem avui d'aquest congrés, l'aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església. En parlarem amb el rector de l'Ateneu de Sant Pacià, Armand Puig, en aquest programa. Anem a l'entrevista.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Cinc minuts i arribarem a 8:45 del matí. Esquerra ha tornat a guanyar les eleccions generals a Catalunya. En parlem amb el diputat d'Esquerra Republicana, Joan Capdevila. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia, Joan. Què tal? Com esteu? Bon dia a tothom.
Esquerra ha tornat a guanyar les eleccions, com dèiem, a Catalunya, tot i perdre un diputat. I sí que és cert que dos diputats, exacte, i l'independentisme torna a pujar.
Sí, estem contentíssims.
Tot i perdre dos diputats, eh?
Sí, perquè la suma puja. Tenim el millor resultat de l'independentisme a unes eleccions espanyoles de la història. El 43, no recordo quant per cent dels vots que han entrat a les urnes el passat dia 10 són independentistes, són per formacions independentistes. Els independentistes tenim 23 dels 48 diputats possibles catalans i 13 dels 16 senadors possibles. Ara escoltava el recull de premsa, es resumeix fàcil. L'independentisme guanya 850 i no sé quants dels 947 municipis catalans. Estem avançant.
Facilitaran un govern al PSOE?
D'aquest PSOE, no. D'aquest PSOE de la repressió, d'aquest PSOE del 155, d'aquest PSOE castís i caspós, no és el PSOE que ens convé, i em sembla, a més, que no és el que li convé a Espanya.
Per tant, ni vot a favor ni abstenció, entenc?
Amb aquest PSOE, no. No.
Ho he preguntat d'una altra manera, eh? Ara és més difícil que abans que Pedro Sánchez formi govern i s'assegui a parlar?
Home, i tant. Hi ha hagut una sentència injusta, repressiva, vexatòria, amb voluntat d'escarmentar, i el PSOE l'ha aplaudit. La gent ha sortit pacíficament, cívicament, en la majoria de casos, a protestar al carrer, i la repressió ha estat del nivell que recordem de l'1 d'octubre. És difícil d'entendre's amb aquesta gent. Això no vol dir que nosaltres desistim. A nosaltres ens han enviat a Madrid. Ara estic al meu despatx a Madrid. Ens han enviat la gent a Madrid a seure'ns a una taula, a dialogar, a estendre la mà, i ho estem fent des del minut zero.
Ara em deia, ni abstenció, ni vota a favor, evidentment, de Pedro Sánchez com a president del govern. Deixi'm preguntar-li, perquè, com sap...
No deia exactament això.
Què deia exactament?
Amb aquest PSOE, no. Uh-huh. en aquest.
Per tant, què ha de canviar?
El PSOE, l'actitud. Ha de sortir el PSOE federal, el que rep l'Open Arms, no el que el reté el Port de Barcelona amb argúcies administratives. Per posar un exemple, per buscar una imatge.
Deixi'm preguntar-li, deia, perquè el votant moltes vegades ja ho sap que pensa més enllà i, per tant, li hem de donar explicacions. Aquesta mesura, fins a quin punt pensa també en unes properes eleccions catalanes que tothom sap que arribaran?
No acabo d'entendre la pregunta.
Li preguntava, el fet d'abstenir-se o de dir que no a Madrid... Es fa també pensant en unes properes eleccions que tothom sap que arribaran a Catalunya d'aquí ben poc?
Sí, està segur d'això?
Pregunto.
No, és que, és dir, nego la major. Ningú té cap evidència de que el govern de Catalunya es trencarà i es convocaran eleccions. Em sembla que ho sento des de fa un any.
Uh-huh. Per això ho pregunto.
Sí, clar, doncs és que... Evidentment, tard o d'hora els governs han de dissoldre's, oi? I s'han de convocar eleccions. No, nosaltres no fiem la nostra estratègia, que és a llarg termini, que és d'un moviment que té 80 anys de història, el regat curt d'unes eleccions autonòmiques. Nosaltres ens movem en la línia d'aconseguir la plenitud nacional de del nostre país. Uh-huh. I per tant, petits accidents geogràfics doncs, no són els que han de definir una estratègia a llarg termini. Uh-huh. L'estratègia a llarg termini, en el cas d'Esquerra, no s'oculta, és la independència de Catalunya, el reconeixement nacional dels països catalans.
Senyor Capdevila, creu que va ser un error que Gabriel Rufián es fes una fotografia amb un apoderat de Vox?
Sí, se'n va disculpar al cap de minuts. Si vol, li explico la versió que ell mateix em donava, que és que té per principi que mai li ha negat una foto a ningú. I que aquell matí doncs, es va fotografiar doncs, amb un centenar de persones que li van demanar una foto. Em sembla que fer d'una anècdota la categoria i això permetre que es converteixi en un argument doncs és de vol ras. Segurament no era el moment ni el lloc per fer-ho. Però també serveix com a argument per tots aquests que diuen que a Catalunya ens estem barallant i estem dividits i tal, doncs mireu, un noi apoderat de Vox, no sé si també militant, però en tot cas apoderat i amb l'acreditació, li va demanar a en Gabriel Rufián fer-se una foto. Doncs aquí veieu el nivell del conflicte.
52 diputats, per cert, de Vox en detriment de Ciutadans. Hem anat a pitjor, som on érem?
Doncs tot alhora. Tot alhora. Som on érem perquè qui pensa d'aquesta manera doncs ha canviat d'opció però continua pensant d'aquesta manera. I potser en aquest sentit es clarifica més el panorama, no? Deixa'm que em passi unes setmanes per Madrid i respiri quin nivell de convivència, cohabitació, de cortesia parlamentària es mantindrà o no. No ho sé, tinc els meus dubtes, sincerament.
Què li diria el senyor Capdevila a tota aquella gent, a tots aquells mitjans de comunicació, que també n'hi ha, que atribueixen la pujada de l'extrema dreta a l'independentisme?
És un argument fal·laç. És tan fal·laç com, salvant les distàncies, naturalment, i amb tot el respecte al patiment del poble jueu, eh? Mm-hmm. Però també hi ha qui culpa del nazisme als jueus. Repeteixo, salvant totes les distàncies, eh? I només parlant de la lògica de l'argument. El problema, Joan, és que hi hagi gent que pensi així. Sí. El problema és que ha fet malament la democràcia low cost espanyola perquè hi hagi jovent que han nascut en democràcia que cridi viva Franco. Oi? Sí. I el problema és d'ells, evidentment. Però segurament la transició no va fer una feina de... No ha fet, no està fent una feina d'educació de lo que era la realitat del franquisme i aquesta pot ser una de les causes.
Què li semblen les accions de Tsunami Democràtic?
Respectables. Lògiques.
Ara veiem per televisió, que la tenim aquí a l'estudi encesa, a Marta Rosique.
Sí, hi ha la Marta...
La diputada més jove, de fet, del Congrés.
Em sembla que ho va ser l'anterior.
Ho va ser l'anterior i diria que ho torna a ser.
Diria que ho torna a ser. Ara la trucaré perquè aquest jovent fa patir, oi? I... Ai, ara he fet un comentari paternalista de tiet preocupat. No, jo aplaudeixo, saludo, el respecto, comparteixo qualsevol expressió no violenta de desobediència civil ordenada. I tot i que, repeteixo, estic al meu despatx a la carrera de Sant Jerónimo, els meus tuits estaran amb ells i els desitjos de que tot vagi ordenadament, cívicament, civilitzadament. Jo sóc un gran fan d'en Lluís Llach i penso sovint egoistament que gràcies al procés no l'hem acabat de perdre del tot i de tant en tant agafa el micro i ens fa vibrar amb les seves cançons, que més que cançons ja són himnes, oi?
Uh-huh. Ahir cantava l'abril del 74, des de l'escenari col·locat a la Jonquera.
Sí, digui'm tiet motiu, però a mi aquestes coses m'emocionen i no em fa cap vergonya reconèixer.
Finalment, deixi'm preguntar-li, ja sé que hauria d'haver estat la primera pregunta, potser, però la pregunta que tots ens fem. I ara què?
Ara seguir. Amb el bon humor que puguem recaptar, malgrat la bilis que ens fa segregar, que aquest matí jo m'he llevat, m'he dutxat, he escoltat amb vostès les laudes, com faig molts matins, he baixat a esmorzar i, mentrestant, tinc companys a la presó pagant una pena injusta i de revenja.
Que, per cert, tinc la sensació que ja es pregunta menys, eh? Com estan?
Jo fa molts dies que no he pogut... Són moltes les demandes i poques les hores... I havem perdut la condició de diputat, que ara l'he recuperat, doncs no podia accedir institucionalment i, per tant, no li puc donar notícia directa de l'estat de l'Oriol i en Raül des de pocs dies abans de la Mare de Déu d'agost. I els vaig veure serens, forts, contents... L'Oriol és un home que està creixent moralment, creixent espiritualment. Han comès un gran error tancant-lo perquè la presó l'està enfortint. El senyor mai ens envia proves que no puguem superar. Evidentment, quan li parles de la canalla se li neguen els ulls, perquè és un home molt familiar i molt de casa, eh? I que sempre que tenia una estona la dedicava a la família. I evidentment, doncs, et revela aquesta injustícia.
Demanar l'amnistia és tornar a picar contra un mur de pedra?
Exigir l'amnistia. Sí, nosaltres entenem que ho hem de fer. En tant que acatem, però no compartim aquestes sentències tan injustes, tan arbitràries. Sabeu el que li han fet a la Dolors Bassa? Atribuir-li presumptes delictes, bueno, ara hi ha delictes provats, que pertanyien a una... que eren assumptes d'una conselleria que no era la seva. Uh-huh. Són un desmanec. I sobre aquest desmanec s'ha construït una fal·làcia només pel consum dels que necessiten fal·làcies per continuar mantenint la repressió. Evidentment, hem de demanar que aquesta gent estigui al carrer. I això ha de ser el número zero, no, ni tan sols el número 1. Jo vinc a Madrid per fer feines molt, molt sectorials, molt concretes, ja ho saps. Jo em dedico a temes de transició ecològica, d'energia, d'indústria, de comerç, de turisme, perquè tots els problemes de la gent doncs, han de continuar defensant. Però també participo, evidentment, d'un grup parlamentari que té una visió i que sent una missió que és fer sentir alta i clara la veu de Catalunya. La veu de la Catalunya que ens ha votat i fins i tot la que no ens ha votat. I aquesta situació que vivim és absolutament anòmala. I per entrar en una situació de diàleg franc, obert, serè, doncs és bo que primer resolguin les anomalies.
Joan Capdevila, diputat al Congrés per Esquerra Republicana de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa de
no,
Ràdio Estel. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Joan. Bon dia a tothom.
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Hora d'escoltar bona música, Rocky Sharp, que ens aportava aquell Ramalama Ding Dong.
Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Congratulations.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been
invented. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
1, 2, 3, 4! Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Gairebé un minut que passa ara mateix de 9:45 del matí. Un dia com avui volíem que algú ens respongués la següent pregunta. Com afecta, ja ho direm bé, econòmicament un tall com el que protagonitza Tsunami Democràtic a la frontera amb França? Iván González, economista i màster en Economia Social. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia.
Ahir la iniciativa de Tsunami Democràtic que proposava tallar el pas de la Jonquera en direcció sud. De fet, ara mateix els estan desallotjant de la zona del Pertús, de França. Però deixi'm preguntar-li com afecta això realment a l'economia.
Sí, sí. Tot just escoltaven ahir que Tsunami Democràtic té la intenció de parar 3 dies la frontera amb la Jonquera. Ja veiem inclús imatges que hi havia gent no només amb cotxes, sinó també en tantes de campanya. Econòmicament pot afectar? Sí, evidentment. O sigui, pensem que passen, o els números que s'escolten, més de 20.000 camions per aquella frontera i 20.000 camions parats a la frontera amb la Jonquera ha de ser pèrdua sí o sí. 15 milions d'euros diaris, com s'està escoltant, que està dient el secretari general de la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies? La veritat, no ho sé. Són números que potser penso jo que són massa alts, però també pensem que un gran tant per cent de les mercaderies que passen per aquella frontera són mercaderies peribles, és fruita, és peix. També escoltaven a una de les persones responsables a Mercabarna dient que el peix 3 dies parats a la frontera no aguanta, quan arribi ja no serveix. Això també són pèrdues d'unes matèries que arribaran de la manera que arribin. Per tant, hi haurà pèrdues amb aquest tall de la frontera amb la Jonquera, segur. Però jo sóc sempre dels que pensa que esperem, relativitzem una mica les coses i veiem què és el que realment passa al final. Siguem cauts en dir segons quines coses. Pèrdues, sí. De quina manera? Esperem a veure.
Iván González, economista i màster en Economia Social, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Per què fa falta guardar tanta quantitat d'ADN si veiem a les sèries televisives, per exemple, que és suficient un cabell, una burilla de cigarreta o fins i tot una empremta? Què ens explicarà tot plegat la doctora Marta Tomàs, directora de DNA Family Book? Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, per fer una anàlisi mèdica exitosa, tècnicament es necessita molta més quantitat d'ADN i de qualitat superior que per fer una simple anàlisi d'identificació de persones. A més, pot ser necessari repetir l'anàlisi al llarg dels anys, a mesura que la ciència va portant nou coneixement sobre els gens i la salut. De forma totalment indolora, a DNA Family Book guardem aquest ADN de qualitat molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a la casa de l'usuari. Els nostres assessors genètics aconsellen a la família que fem l'ADN cas per cas. D'aquesta manera, conservant l'ADN, permetem a la família ara i en el futur detectar malalties hereditàries a temps, tractar-les i prevenir-les. És un mètode senzill, econòmic i els familiars ho agraeixen. Per més informació ens podeu trucar al 93-652-3766 o visitar-nos a dnafamilybook.com.
Doctora Marta Tomàs, directora de DNA Family Book, com sempre, gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi hem de saber a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Josafat, que era bisbe coadjutor de Polots, allà a Lituània, on havia nascut precisament l'any 1580. Prenent la unitat dels cristians com la seva fita, va trobar el martiri l'any 1623. Però a part d'aquest sant màrtir de l'unitat dels cristians, Sant Josafat, avui celebrem també Sant Emilià, que en terres de Castella també és conegut com Sant Millán. Allà a Sant Millán de la Cogolla, a la Rioja, on és venerat, just on ell feia d'ermità, doncs precisament té el seu monestir. Acabarem amb Sant Nil, un abat calabrès, home de ciència, que després d'haver passat per Montecassino va fundar el monestir de Grottaferrata. Havia nascut l'any 910 i va morir l'any 1005, quan tenia 95 anys.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I també a aquesta hora, quan manquen 8 minuts per arribar a les 9 del matí, que obrim plana d'agenda. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs mira, avui presentem Monet, experiència immersiva, del 9 de novembre al 29 de febrer. Es tracta d'una exposició que combina tecnologies d'última generació, projeccions de gran format en alta definició, que inundaran l'espai central del Centre d'Arts Digitals. Recordem que Claude Monet va ser pioner en l'ús de la pinzellada lliure i autor del famós quadre Impressió Sol Naixent, que va donar lloc a l'impressionisme. Entrada ja a la venda des de 9 euros a l'Ideal, carrer Doctor Trueta, 196-198. I anem a Andorra, avui a les 7 de la tarda, presentació del llibre Consciència, de Teresa Colom, una important història futurista sobre la possibilitat de la vida virtual. Avui al Festa Brava Hotel, a Andorra la Vella.
Gràcies, Berta. Ella que sospira, anem al món de Twitter.
Vinga, Joan, anem al món del Twitter perquè començava amb un tuit justament dels Mossos que informen via Twitter que segueixen mediant amb els concentrats perquè retirin els vehicles de la carretera. a la frontera amb la Jonquera. A 9:15, els Mossos tuitegen en actuació policial per part de la gendarmeria francesa a la 9 per desbloquejar la via. A la P7 continuem mediant amb els concentrats perquè retirin els vehicles estacionats. Fem ressò d'un altre tuit, en aquest cas, de l'Anna Ponsí, que és periodista de la cadena SER, que diu: els antiavalots francesos llancen gas pebre i deixen mig ofegats i amb molta coïssor d'ulls i gola una part dels manifestants també, i també periodistes. David Miró també ha tuitejat: només una cosa, a la Jonquera no hi ha una part catalana i una part francesa, les dues bandes són catalanes, la frontera és hispano-francesa. José Zaragoza, membre del PSC, també ha tuitejat i diu: l'objectiu del tsunami independentista és destruir l'economia catalana, expulsar a les empreses, crear inestabilitat, bloquejar els transports públics, impedir les exportacions, destruir feines, amenaçar també el Mobile World Congress i trencar fronteres. Després, podem llegir més tuits, Joan?
Destruir el canvi climàtic, també. Sí, i tant. I tant.
Vinga, doncs, Montse Venturós ha tuitejat: ens ha quedat clar ja que és la Catalunya Nord, que ningú li torni a dir mai més al sud de França, perquè llavors passaria a l'acció dient que nosaltres som el nord d'Espanya. Fa servir el hashtag Som Països Catalans. També a aquestes hores encara es continua ja tuitejant sobre Albert Rivera, sobre la seva retirada de la política. Arturo Puente, periodista, tuiteja: Rivera anuncia que deixa la política l'endemà que la política el deixés a ell. Sònia Andols, també politòloga, ha tuitejat: realment al·lucinant que Rivera citi Obama sobre no dividir i que insisteixi que els que lideren ara no poden dividir els espanyols. Ciutadans s'ha dedicat a eixamplar les divisions a Catalunya, ha jugat al discurs de l'odi i al discurs identitari, perquè, sobretot, hipocresia màxima. Hi ha un últim tuit sobre aquesta qüestió, la periodista Marina Torné. La pregunta és si el projecte de Ciutadans podrà sobreviure sense Rivera.
No sé si a aquesta hora se'n sap alguna cosa a través de la xarxa del Lucas.
Doncs a aquesta hora encara no, Joan.
Encara no, eh?
Passa estem que sí que també està l'objectiu d'alguns tuits, com per exemple un tuit d'una comunicadora, un analista de comunicació política, que feia menció, no sé si va seguir el recompte de vots per TV3, Lídia Heredia feia aquell acudit ràpid, no?
Que ja està luego Lucas, eh?
Exacte, feia aquesta menció sobretot doncs, al gos. Però bé, sí, s'està tuitejant força aquesta hora, però com diem, doncs, la Jonquera està en la quarta tendència aquesta hora.
Déu-n'hi-do. Jonquera trending topic, qui li hauria de dir? 3:30 i arribem a les 9 del matí. Ho farem en aquesta segona hora de continguts, de més continguts, on parlarem d'aquest congrés, l'aportació del Papa Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església. També ens visita l'Àngel Miret, per ser regal a les 9 en punt, que ens portarà totes les notícies d'última hora. I abans de tot plegat, com sempre, Carme Planàs, que ens portarà l'aniversari d'Hipercor a Ràdio Estel. De moment us deixem amb bona música, Gerard Quintana i Toni Xuclà. I sí.
I si el motiu només fos estar al teu costat. Si el cel fos per sempre un oli.